5 minuts que passen de 11:45 i aquesta sintonia, Marc Casanovas, la trobàvem a faltar.
Sí, jo també la trobava a faltar ja, eh?
Les teves cròniques.
Està bé de vegades descansar, però ara havíem pres un descans massa llarg i hem rescatat a nous exploradors, noves històries, que a veure què ens poden explicar.
Avui què m'he de posar de roba?
Doncs avui abriga't una mica, però també prepara't per anar una mica per l'aigua.
Caram.
Sí. Agafa una bossa amb menjar, perquè també passem una mica de gana. Per tant, anirem cap a l'Amèrica del Sud. I a veure què ens fem allà. I anirem de la mà d'un explorador i científic que tot seguit coneixerem. Per conèixer el nostre personatge d'avui hem d'anar fins a Berlín i situar-nos al 1769. Hem de conèixer una persona que no només va ser un gran viatger, explorador i científic pioner, sinó que, a més, se'l pot considerar com el fundador de la ciència de la ecologia. O sigui que, déu-n'hi-do. Estem parlant d'un personatge, malauradament, força desconegut per tothom, que es diu Alexander von Humboldt.
Ecologia, fantàstic, eh?
Ecologia, sí, escolta, va ser ell qui, un dels instigadors o iniciadors d'aquesta ciència, no en aquest nom, per suposat, però sí que va començar aquests estudis. Humboldt va néixer en el si d'una família noble prussiana i va rebre una gran instrucció acadèmica. Com a jove llicenciat va viatjar a Anglaterra amb el seu bon amic George Foster, qui havia viatjat amb el mític capità James Cook. No sé si te'n recordes del passat estiu que vam parlar d'aquest aventurer també, James Cook, i van visitar els científics més importants d'aquells dies. Una vegada va acabar aquest primer viatge, va tornar a casa i va tenir molt clar que la seva vida la volia dedicar a explorar i conèixer món. I és que el nostre protagonista va entrar a l'escola de mines de Freiberg el 1791 i va ser un estudiant d'allò més aplicat. Però el que de veritat movia Humboldt eren les seves ànsies de conèixer i descobrir ja no només territoris amagats del planeta, sinó també invents i artilugis o el simple coneixement del perquè de les coses. La seva primera feina va ser com a inspector de mines, en la qual va poder viatjar de valent i fer diferents feines arreu del món i fins i tot obrir una escola de formació. Els estudis de Humboldt sobre els gasos li van permetre inventar una creta de respiració pels miners i més de 4 tipus de làmpares de seguretat. O sigui que, déu-n'hi-do, amb 26 anys el company...
A mi aquest home em té guanyat ja,
sí, eh? Sí, sí, escolta, amb 26 anys ja ha fet coses molt importants.
I no tinc cap pòster segon.
Exacte. Però les seves ànsies de descobrir a vegades el portaven al límit i sovint experimentava amb el seu propi cos. Sobretot, volia demostrar el que ell anomenava electricitat animal, ja que Humboldt argumentava que les persones rebien impulsos elèctrics i, per tal d'experimentar i demostrar-ho, atenció, s'aixecava la pell i s'hi feia doloroses descàrregues elèctriques. També es va extreure una dent per experimentar amb l'electricitat a la cavitat que havia deixat aquesta dent. Sí.
Ai, per favor.
Va fer més de 4.000 experiments, aquest bon home.
Està massa fi, eh?
No està massa fi i és normal, perquè anar-te descarregant electricitat del cos no és una cosa gaire bonica de fer. Però la mort de la seva mare, una dona que havia heretat una gran fortuna d'un matrimoni anterior, va canviar-ho tot per complet. La seva mare va morir el 1796 i, com era d'esperar, va heretar tota la fortuna de la família i ben aviat ho va tenir clar. Deixaria la seva feina d'inspector de mines i es dedicaria exclusivament a l'observació científica amb diferents viatges. A l'abril del 1798 va decidir unir-se a l'expedició de Lord Bristol a la riba del riu Nil. Però, quan ho tenia tot llest, Napoleó va envair Egipte i Lord Bristol va ser arrestat a Milà. Així que l'expedició, malament, se'n va anar a Norris.
Caram.
Però, tot i la desil·lusió, no estava tot perdut, i és que, sent a París un dels seus herois de joventut, i intrèpid viatger també, Louis Antoine de Bougainville, va demanar-li que s'assumés a l'expedició que estava a punt d'emprendre. Però, una altra vegada, capricis del destí, l'expedició va ser cancel·lada en l'últim moment, quan el govern de Napoleó va adonar-se que no podia pagar-la, perquè
Napoleó.
Veu que allò anava, era molt car i no es pot fer. Tocat, però no desfet, Humboldt va decidir que de res servia quedar-se assegut lamentant-se i havia de fer alguna cosa. És per això que va decidir muntar la seva pròpia expedició en companyia del botànic Aimé Bonpland. Però, compte, perquè no tot és tan fàcil, el destí semblava decidit complicar-li d'allò més la vida. La idea del nostre amic era navegar fins a Argel, passar allà a l'hivern a la serralada de l'Atlas i tot seguit enllaçar amb alguna caravana que creués el desert de Trípoli i arribés al Caire. quan ho tenien tot planejat, van assabentar-se que tot aquell que arribava a l'Àfrica des de França era arrestat només en arribar. Per tant, potser caldria canviar la idea. Així que van canviar de plans per enèsima vegada i van emprendre rumb caminant cap a Espanya, un total de 6 setmanes exacte caminant fins a arribar a la capital, a Madrid. I malgrat que Humboldt ja gaudia de força prestigi, és extraordinari que en el poc temps que va estar-se a Espanya, el propi rei Carles IV al revés per poder-li sol·licitar suport per l'expedició que posaria rumb a l'Amèrica del Sud. El rei va accedir a les demandes de Humboldt i aquest sortia del port de la Corunya al maig del 1799. Va arribar a Venezuela i allà s'hi va establir durant un temps, bocabadat pels animals que descobria, com els cocodrils o les anguiles elèctriques, i horroritzat pel comerç d'esclaus en aquell territori. Caracas va dur a terme el primer ascens registrat al Cerro de la Silla, de 2.424 metres, una passejadeta. Era el pic més alt de la zona. Tot i l'adversió de Humboldt, que va mostrar tota la vida sobre el tema del comerç dels esclaus, no es va queixar pas quan durant aquest ascens fins a 18 esclaus li van portar les bosses cap a dalt.
Ai.
És aquella una mica doble moral. Es queixava, però escolta, si em pots portar la bossa, millor que millor.
Les 18 ombres de Humboldt.
Sí, exacte. Finalment, Humboldt va poder satisfer un dels seus grans somnis i estudiar amb detall a les anguiles elèctriques, aquesta electricitat que el tenia, vamos, posseït. Aquests animals eren pràcticament impossibles de capturar, ja que feien descàrregues de fins a 650 volts, i Humboldt va trobar una tribu que, per caçar-les, feia entrar un bon nombre de cavalls dins l'aigua, esperaven que les anguiles els ataquessin fins a matar-los.
No.
Sí, sí, sí. I si el cavall s'escapava, el tornaven a posar a l'aigua, era una cosa molt cruel de fer, i d'aquesta manera els peixos havien descarregat temporalment tota la seva electricitat i eren totalment inofensives. No obstant, Humboldt no es va estalviar-se d'aixafar-ne i comprovar el mal que fan aquests animals. I és que després de jugar durant hores i hores amb les anguiles, que cito textualment del diari de Humboldt, deixaven debilitats els músculs, dolor a les articulacions, nàusees i malestar fins al dia següent.
No.
Sí, 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 sí. L'expedició va decidir emprendre un viatge de més de 2.400 quilòmetres per l'Orinoco i l'Amazones. Van recollir tot tipus de mostres, més de 12.000 entre plantes, animals i fins i tot esquelets humans. Aquella parella havia navegat per algunes de les zones més inhòspites i desconegudes de la Terra, estant a punt de morir de gana i havent-se d'alimentar, atenció, d'aranyes.
Ai, Déu.
Sí, havíem arribat a menjar soles de sabata, però aranyes encara no havíem arribat. En aquesta secció a conèixer gent que havia menjat aranyes per alimentar-se. Van rebre picades d'insectes que els feien delirar i van conviure amb tot tipus de tribus. En una altra cita del seu diari, declara que pràcticament mai entraven en una cabanya on no hi haguessin restes de carn humana. O sigui que us podeu imaginar el panorama d'entrar... Sí, sí, passi, entri aquí a aquesta cabanya i trobes allà un tros de braç, un esquelet, una cosa molt bonica de veure també. Van tornar a Venezuela al punt de partida, malalts de febre i amb bona part de les mostres espatllades per l'extrema humitat. Tot i així, res va impedir que Humboldt i Bonpland marxessin cap a Cuba i més tard decidissin emprendre rumb cap als Andes. Aquesta, per variar, també va ser una expedició intrèpida. Van recórrer 805 quilòmetres a través d'una espessa selva amb el riu Magdalena crescut i, de nou, van ser torturats pels mosquits i insectes varis d'aquells indrets. Tot i això, ambdós conservaven una admirable salut, després de tot, déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do,
i tant,
sí, sí.
I van poder proseguir el seu viatge. El 1802 van arribar a Quito i allà van estar-s'hi 6 mesos estudiant els volcans de la zona. Van provar l'ascens del volcà Pichincha, però llavors es desconeixien els efectes del mal d'altura i Humboldt va desmaiar-se. En un segon intent va caure repetides vegades per forats, però res no el va aturar per arribar al cim. El
perseverant, aquest
home. Sí, sí, ell ho tenia allà al cap i fins que no ho aconseguia no parava. En un segon intent va això que dèiem, que va caure repetides vegades per aquests forats d'aquest volcà i fins i tot doncs bé, van aconseguir-ho arribar a dalt de tot. Fins i tot van provar l'ascens al que fins aleshores es creia la muntanya més alta del món, el Chimborazo, però van haver d'aturar-se als 5.800 metres metres degut a les condicions climàtiques. A punt de morir, Humboldt aquí va explicar que ell havia cregut que era dels homes que més amunt havia arribat en una muntanya i després va descobrir que l'Everest era encara més alt i això es veu que li va saber bastant, bastant greu.
Normal.
Sí. Després d'un temps a Lima van dirigir-se cap a una de les darreres parades en el seu viatge i aquesta fou Mèxic per seguir investigant els volcans i la cultura asteca. Fins i tot, abans de tornar a França, Humboldt va tenir temps per passar una setmana en companyia ni més ni menys que del president dels Estats Units, Thomas Jefferson. Ja a París, l'expedició de 5 anys que l'havia dut a recórrer tota l'Amèrica del Sud li va costar un terç de la fortuna que la seva mare li havia deixat en morir, però Humboldt posseïa ara més de 60.000 mostres i una quantitat astronòmica de diferents dades per processar. El lema de Humboldt sempre havia estat compilar idees més que objectes i molt de compte perquè va tardar més de 30 anys en acabar d'ordenar totes les idees i dades en diferents volums de la seva expedició per l'Amèrica del Sud. Com que també aquesta recopilació va estar finançada per ell mateix, això a la llarga li va comportar seriosos problemes econòmics. Tot i que, mentre va viure a París, el propi Napoleó li va concedir una pensió que duraria fins a 24 anys, fins que va decidir tornar a Berlín. Malgrat tot, les ganes de viatjar de Humboldt no van acabar amb el seu periple per terres americanes i el 1805 va organitzar una expedició amb l'objectiu d'arribar a Sibèria, Kashgar i el Tibet, però la mala sort que sempre va perseguir-lo va tornar a aparèixer i, de nou, Napoleó va envair Rússia posant punt i final als seus plans. De Berlín va anar a Londres i allà va experimentar amb el Tàmesis, on explorar-ne les profunditats amb una campana d'immersió. Es va submergir fins al fons del Tàmesis i, atenció, perquè quan va sortir de l'aigua li van rebentar diversos vasos sanguinis del pit, va perdre el coneixement i li va sangrar el nas fins al dia després. És una cosa, doncs, també que Humboldt tenia per costum, fer el que fos per acabar mort en algun lloc.
Al Raúl no li ha agradat això.
No, és que quan ho vam trobar, déu-n'hi-do. El 1829, amb 60 anyets, va emprendre el seu viatge desitjat cap a Sant Petersburg i en menys de 6 mesos va recórrer prop de 20.000 quilòmetres, que això són uns quants quilòmetres. Després d'aquest viatge, que va resultar d'allò més profitós, es va posar a escriure la seva obra Cosmos, que intentava explicar ni més ni menys que una descripció física de tot l'univers. Una cosa, també una empresa
quasi
fàcil,
res,
sí.
Ostres.
L'últim dels 5 volums de la seva extensa obra va quedar per sempre més a mitges quan va morir poc abans del seu 90è aniversari, el 6 de maig de 1859. Les aportacions de Humboldt en totes les disciplines científiques van ser realment pioneres i va deixar un llegat immens en tots els camps, convertint-se en un dels últims il·lustrats, un dels més grans viatgers i científics de tota la història.
Una vida apassionant per un home que no és tan conegut com hauria de ser, ja ho he de dir.
Totalment. Sí,
Alexander von Humboldt, ara sí que el coneixem.
Ara sí que, com a mínim, nosaltres ja li hem fet el nostre petit i humil homenatge.
Jo mateix, Casanovas, moltes gràcies.
A vostès.
Seguim en uns minuts amb la Lale Domènech i Tiberi.